Logistream, el nostre coneixement al teu abast. Logopèdia i psicologia amb Sònia de l'Amo i Alba Pesquera.
Hola, molt bon dia. Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Logistream. Soc la Sònia de l'Amo, neurologopeda del Centre Logia, i torno a ser amb tots vosaltres per parlar d'un altre trastorn que pateixen moltes persones. Avui parlarem de la disfèmia. La disfèmia, la majoria de gent la coneixem pel quequeig, pel tartamudeig. Tothom ha vist algun cop alguna persona amb aquest tipus de trastorn. Però primer de tot recordaré els mails per si algú vol posar-se en contacte amb nosaltres. Ja sabeu, logiacentre@gmail.com o bé info@logia.cat. Bé, la disfèmia o quequeig no és un trastorn del llenguatge. Les persones que pateixen aquest trastorn no tenen cap problema a l'hora d'expressar-se mitjançant el llenguatge, és a dir, que fan frases correctament i saben perfectament el que volen dir. I cognitivament són normals, és a dir, que presenten un QI normal sense cap mena d'afectació. Són persones intel·ligents. Aquest és un trastorn exclusiu de la parla. Aquest trastorn també s'anomena trastorn de la fluïdesa, ja que és justament això el que es troba alterat. Aquestes persones poden repetir o allargar una paraula, una síl·laba, una consonant o una vocal, o bé és possible que facin pauses durant la parla perquè han arribat a una paraula o a un so problemàtics per ells. La disfèmia sol aparèixer a la infància, a l'etapa preescolar. D'això en diem disfèmia evolutiva. Gairebé tots els nens i nenes d'entre 2 i 4 anys poden patir aquest tipus de quequeig i entra dins de la normalitat. Això és degut a que els infants a aquestes edats encara no tenen la parla i el llenguatge perfectament assolits i no poden tenir encara cap estratègia per evitar el quequeig. Encara estan aprenent a aquestes edats. Però quan un infant quequeja més enllà dels 4 anys, entre 4 i 5, és necessari visitar a un especialista. Aquest valorarà l'infant i marcarà l'actuació i el tractament que s'ha de fer amb el nen o la nena. Moltes vegades els pares porten el logopeda al seu infant abans dels 4 anys perquè estan preocupats pel seu fill o filla amb disfèmia. Cal dir que es pot treballar perfectament a aquestes edats, per tal d'evitar que es cronifiqui. A vegades ja veiem que existeix un quequeig bastant marcat que pot perllongar-se el temps i cronificar-se. Tot i que la majoria de vegades, en un 80% dels casos, la disfèmia evolutiva es soluciona sola i sense cap tractament. Però el 20% restant mantindrà aquest quequeig fins a l'edat adulta. Però amb un tractament adequat ho farà sota control. Si un nen creix amb una disfèmia instaurada, sense cap professional que intervingui, és molt possible que desenvolupi trastorns emocionals i comportaments atípics que interfereixin al seu desenvolupament i capacitat de socialització. I és justament això el que volem evitar. Una persona que quequeja ha de ser una persona feliç i per això se'ls ha de donar les eines necessàries el més aviat possible. La disfèmia té uns símptomes bastant clars, com per exemple, dificultat per començar una paraula o frase, prolongació d'una paraula o so dins d'una paraula, repetició d'un so, síl·laba o paraula, fer un silenci breu per algunes síl·labes o paraules o pauses dins d'una paraula. Fer ús de paraules addicionals, com per exemple això, no? En cas de que es troben amb dificultats a la següent paraula, és quan més fan aquest tipus de coses. Pot haver tensió excessiva, rigidesa o moviments de la cara o la part superior del cos a l'hora de pronunciar una paraula. Pot haver també ansietat per parlar o una capacitat limitada per comunicar-se efectivament. Les dificultats de la parla del disfèmic poden estar acompanyades també de parpelleig ràpid, tremolor als llavis i a la mandíbula, tics facials, moviments de cap, o parlen amb els punys tancats fort. El caqueig pot empitjorar quan la persona està emocionada, cansada o estressada, o quan se sent cohibida, apurada o pressionada. Certes situacions, com parlar davant d'un grup de gent o parlar per telèfon, poden ser particularment difícils per la gent que caqueja. Tot i així, la majoria de persones que caquegen poden parlar sense caquejar quan parlen amb si mateixos o quan canten i quan parlen alhora amb una altra persona o persones. En aquestes situacions no s'observa aquesta disfluència a la parla. Però quan hem de consultar el metge o a un logopeda? A veure, bé, com hem dit abans, és freqüent que els infants entre 2 i 4 o 5 anys, posem 5 també, tinguin períodes en els que poden quequejar. Per a la majoria d'infants, el quequeig és part de l'aprenentatge de la parla i millora sol. En canvi, el quequeig persistent necessita tractament per millorar la fluïdesa de la parla. S'ha d'avisar el metge o sol·licitar una consulta amb un logopeda si el quequeig dura més de 6 mesos o bé si es dona juntament amb un altre problema de parla o de llenguatge. Si es torna més freqüent o continua a mesura que l'infant creix. O si existeix tensió muscular durant la parla. O si afecta la capacitat de comunicar-se eficientment en l'escola, al treball o a les interaccions socials. Si causa ansietat o problemes emocionals, com por o rebuig a les situacions en les que s'ha de parlar. O bé, si comença aquest quequeig a l'edat adulta. Però quines són les causes de la disfèmia? Bé, els investigadors continuen estudiant les causes de fons del quequeig i és possible que intervingui una combinació de factors. Per exemple, algunes proves indiquen que poden intervenir anomalies al control motor de la parla, com la coordinació temporal, sensorial i motora. També hi ha la genètica. El quequeig pot ser hereditari. Una dada important és que es dona més en nens que en nenes, amb una incidència de 5 a 1. Existeix també la disfèmia donada per altres causes que no són del desenvolupament. Un accident cerebrovascular, una lesió traumàtica o altres trastorns cerebrals poden fer que la parla sigui més lenta o tingui pauses o sons repetits. D'això en diem disfèmia neurògena. La fluïdesa de la parla també pot veure's alterada en el context de patiment emocional. Les persones que no quequegen poden tenir problemes de fluïdesa quan estan nervioses o se senten pressionades. Aquestes situacions també poden fer que quequegin i perdin fluïdesa. Les dificultats de la parla que apareixen després d'un traumatisme emocional són poc freqüents i diferents a les dificultats que s'observen a la disfèmia del desenvolupament. Aquesta disfèmia de la que estem parlant ara, de la emocional, seria la disfèmia psicogènica. D'acord, però hi ha també uns factors de risc que podem trobar, com quasi a tots els trastorns, oi? Com ja hem dit, els homes tenen més risc de patir la disfèmia. També quan hi ha un retard del desenvolupament infantil, és possible que aquests infants tinguin més possibilitats de patir disfèmia. O bé tenir un familiar que ja pateix disfèmia, ja que, com ja hem dit, està aquest factor hereditari. Patir estrès a la família, les altes expectatives dels pares o altres tipus de pressió poden empitjorar el quequeig existent. És per això que quan som petits i tenim aquesta disfèmia evolutiva que entra dins d'aquesta normalitat de l'edat, de l'aprenentatge, quan molts pares ens venen molt angoixats per aquest tema, sempre diem el mateix. Primer de tot, traiem-li importància. Si els pares li traspassem aquesta ansietat o aquesta preocupació per aquesta disfluència, el nen podria cronificar aquest quequeig, ja que es converteix en un problema també per ell. Sempre hem d'intentar que sigui el més natural possible. Això sempre en tots els tractaments, evidentment, però especialment a la disfèmia evolutiva. Doncs bé, la persona disfèmica pot tenir complicacions que la poden portar a patir problemes per comunicar-se amb altres persones. Es pot sentir ansiós al parlar. També pot no parlar o evitar situacions en les que ha de parlar. Pot no participar ni tenir èxit en l'àmbit social, escolar o laboral. També pot ser objecte d'intimidacions o de burles, i pot tenir una autoestima molt baixa, Amb una persona disfèmica és molt important que realitzi un treball logopèdic i psicològic per tal d'arribar a tenir les estratègies necessàries per mantenir la disfèmia controlada, sense deixar de banda el treball emocional, que és tan important perquè la persona visqui amb una bona autoestima i pugui realitzar-se de forma completa. Bueno, i fins aquí el programa d'avui. Espero que en tregueu profit. M'acomiado de vosaltres fins d'aquí a 15 dies per continuar posant el nostre coneixement al teu abast.